RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els veïns de Molins de Rei avaluen els danys i miren encara bocabadats i indignats les conseqüències de l'última nit de festa major protagonitzada per greus aldarulls a diferents punts del municipi. Sorpresa davant d'uns fets que aquesta localitat no estan acostumats a suportar. El que ha passat aquest cap de setmana és ja un clàssic de tots els dissabtes nit en moltes ciutats catalanes i que té alarmada la major part de la societat, que contempla amb estupefacció com els apunyalaments, els aldarulls, els saquejos d'establiments o els enfrontaments entre joves són un fet que fins ara es podia veure per televisió a la veïna França i que ara s'estan extenent com un atac a d'oli per tota Catalunya. Tots segueixen un mateix patró, nois joves i violents que actuen amb total impunitat i amb la total impotència de la policia. La violència de joves, majoritàriament estrangers, a Molins de Rei, s'uneix al que ja va passar fa una setmana a Manresa i altres episodis de violència que hem viscut aquest cap de setmana a Vic o Vilafranca. Els problemes de seguretat ciutadana i incivisme no resolen amb més policia, cert, però sense ella tampoc es poden arreglar. La seguretat ciutadana és avui un dels grans reptes de les polítiques públiques. Combatre l'incivisme, la delinqüència, no són cosa fàcil. Requereix de professionalitat i, sobretot, d'idees clares, valentia i molta, molta decisió. La percepció d'inseguretat afebleix la confiança del ciutadà en les institucions, genera inestabilitat, també política i, sobretot, inestabilitat social. Reforçar la policia amb noves incorporacions, exceptuant la seva vocació de servei a la comunitat, és el que cal fer. No fer-ho és donar via lliure a una societat més feble, vulnerable i controlada pels vàndals. En els règims democràtics, les forces i cossos de policia són els encarregats de protegir el ciutadà i fer complir la llei. Intentar, com alguns pretenen, minimitzar i desatendre la policia és un gran despropòsit. És el que alerta els sindicats dels Mossos d'Esquadra, que reclamen un cop més al desert, és a dir, al Departament d'Interior, més mitjans eficients per protegir els agents quan hi ha situacions violentes i greus com les d'aquest dissabte nit, els que es van viure, sobretot a Molins de Rei i també a Vic. Bona tarda, soc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora amb la Mar Puerto, notícies d'aquest matí. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Som-hi.
Avui comencem explicant que aquest dilluns comença precisament la immunització dels nadons de fins a 6 mesos contra el virus causant de la bronquiolitis. Les criatures nascudes d'abril a setembre, és a dir, de fins a 6 mesos, podran rebre l'anticòs als centres d'atenció primària i els nadons que neixin a partir d'ara podran protegir-se del virus a l'hospital abans de rebre l'alta. I parlem també d'empreses perquè Pimec Girona ha reclamat posar fre als abusos de grans empreses que en subcontracten de petites a l'hora de pagar factures. El president de la patronal, Pere Cornellà, ha alertat que si el tipus d'interès continua a l'alça, moltes pimes patiran desajustos i perdran competitivitat. A tot això també hem d'informar que en Badalona ha derivat els agents de la Guàrdia Urbana que vigilaven edificis municipals al patrullatge de carrers. Empreses de vigilància privada assumiran aquestes funcions i es tracta d'una de les protestes de les propostes que el govern de Xavier García Albiol arrossegava des de l'inici del mandat per sumar efectius al carrer. En qüestions d'habitatge també hem de destacar que el 88% dels catalans creu que els lloguers són molt cars, la dada més alta d'Espanya segons un estudi de Fotocasa. En el cas de Catalunya també destaca la preocupació per l'estat del manteniment d'aquests pisos en lloguer. I atenció, perquè més d'un terç de la població creu que no té prou coneixements per prendre bones decisions financeres. Ho ha dit un estudi de Funcas i la majoria dels enquestats justifica el desconeixement per la complexitat dels temes. Avui també, però, acabem explicant que hi ha hagut rècord de participació al Premi Planeta d'enguany amb un total de 1.129 novel·les, 461 més que el 2022. El guardó s'entregarà el diumenge 15 d'octubre al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dilluns amb sol i calor arreu de Catalunya. Les temperatures tornen a ser altes, tot i que no es dispararan tant com ahir diumenge. També hi ha alguns núvols baixos aquesta tarda i aquest matí hi ha hagut boires, sobretot a les comarques de l'interior. I com està la xarxa viària en aquests instants? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C31 s'ha tallat la sortida de Viladecans en sentit sud per un accident i això l'ha entès la marxa en aquest tram al llarg d'un quilòmetre i mig. Per tant, demanem extremar la prudència. A la Nacional 340 es dona pas alternatiu a l'Arbós per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. A la C25, a l'eix transversal, hi ha un carril tallat Arbúcies en sentit Girona per un camió avariat i en aquest cas hi ha intensitat. A la G552 es dona pas alternatiu a Sant Feliu de Buixalleu per tasques de neteja de la la via i això provoca retencions en tots dos sentits. I a la ronda litoral de Barcelona, la B10 hi ha intensitat des d'una franca al port en sentit Besòs i lentitud i aturades de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I pel que fa referència al transport públic, encara retards entre 15 i 20 minuts línies de Rodalies, R1, R3 i R4 a causa d'una avaria ja resolta les instal·lacions de DIF a l'estació d'Arc del Triomf.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els veïns que passejaven aquest diumenge a primera hora per Molins de Rei quedaven bocabadats en veure les conseqüències de l'última nit de festa major protagonitzada per greus aldarulls a diferents punts del municipi. Sorpresa davant uns fets que aquesta localitat no està acostumada a suportar i que estan considerats de greus o molt greus. El que ha passat aquest cap de setmana és ja un clàssic de tots els dissabtes nit en moltes ciutats catalanes i que té alarmada a la major part de la societat que contempla amb indignació com els apunyalaments, els aldarulls, els saquejos, establiments o els enfrontaments entre joves són un fet que fins ara només ho podien veure per televisió a la veïna França i que ara s'estan extenent com una taca d'oli per tota Catalunya els caps de setmana. Tot segueix en un mateix patró, nois joves i violents que actuen amb total impotència de la policia que assegura no poder fer res, com l'han explicat aquest matí al Sergi Tor, als sindicats dels Mossos d'Esquadra.
Sí, una nit de foc, contenidors calcinats, motos cremades, de vidres trencats, de saquejos a un concessionari, d'una sala a una oficina bancària. És el so nocturn de Molins de Rei. I la policia atacada amb llançament de pedres i objectes, agents ferits i amb contusions. Albert Palacios, el portavó del sindicat de Mossos USPAC, denuncia a COPE Catalunya i Andorra el clima de permissibilitat instal·lat a Catalunya a les agressions als treballadors de l'ordre públic.
Tenim un molt greu problema, molt, molt, molt greu problema. Per començar, l'autoritat de la policia l'ha perdut. És inexistent, és zero. I això és gràcies sobretot als nostres polítics que ho han permès i han defensat els atacs indiscriminats cap als seus treballadors.
La policia està treballant per la identificació total dels violents, que molts serien del propi municipi de Molins de Rei. Però el cas de Molins no és una excepció, sinó que ja forma part d'una llista molt nombrosa aquest estiu de municipis de Catalunya amb greus incidents per la seva festa major. Per Albert Palacios, la causa és clara. Falta policia al carrer.
Falten Mossos. Falten Mossos. No pot ser que la comissaria que depèn Molins de Rei, siguin, lo normal és que surtin 2 cotxes. Pues, llavors, què passa? Que si hi ha un follon com aquest, pues, què poden fer 4 agents contra aquesta jauria de delinqüents? Pues, segurament patir lesions, com ha succeït més una vegada.
I una altra localitat important de Catalunya aquest cap de setmana amb incidents greus és a Vic, a la capital de l'Osona, baralla multitudinària de 2 grups de joves armats amb ganivets, que ha provocat a 4 ferits per arma blanca amb talls al cos. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els participants de la baralla i practicar detencions.
Gràcies, Sergi, ja ho he escoltat. Si els Mossos es veuen poc cuidats pel Departament d'Interior, doncs els policies nacionals que estan a Catalunya encara estan, podríem dir, que una mica pitjor. I és que el separat artistes no afluixen a la seva campanya per fer-los fora. Ara han vist com l'Ajuntament de Barcelona, governat pel PSC, els ha fet un lleig força gros. Ha col·locat unes rajoles contra ells a la comissaria de la Via Laietana. En aquestes rajoles es poden llegir paraules com veritat, reparació, memòria o justícia, tot un cop baix de la Corporació Municipal cap a la Policia Nacional. Yolanda Canales.
Per això, els sindicats de la Policia Nacional demanen a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que faci les gestions oportunes perquè retirin aquestes plaques que ataquen i suposen un menyspreu cap a la imatge, la dignitat i la professionalitat dels agents del Cos Nacional de Policia. Així ho ha dit a COPE Jacobo Rodríguez, portaveu del Sindicat Unificat de Policia, el SUP, que ho considera un acte d'assetjament. I, a més, li dol especialment que es promogui des de l'Ajuntament la difusió d'una mentida i una manipulació, obviant el paper important que ha jugat la Policia Nacional a Catalunya.
Esta es una acción que más bien parece que responde a un acto de hostigamiento que a un esfuerzo por promover la convivencia y el respeto entre instituciones. Además, no hay que olvidar que estas inscripciones que realizan en el pavimento están basadas en una mentira y una manipulación pagada, por cierto, con fondos públicos. No hay que olvidar, y parece que se les olvida, que la Policía Nacional ha desempeñado un papel fundamental en la historia de Cataluña.
Jacobo Rodríguez ha recordat, per exemple, el paper clau de la Policia Nacional als Jocs Olímpics del 92, van garantir la seguretat en aquell esdeveniment, però també el fet que la policia ha desarticulat aquesta comunitat autònoma, comandos terroristes o grups criminals organitzats, entre d'altres. Rodríguez també ha lamentat que no només els agents de la Policia Nacional han estat assetjats a Catalunya, especialment arran del procés independentista, sinó que hi ha 45 policies imputats de l'1 d'octubre i, en canvi, s'han indultat els líders independentistes condemnats pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre i fins i tot ara es planteja una amnistia per a aquells que van promoure una independència il·legal.
Molt bé, i ara et convido a escoltar a José Manuel López, que és el pare de la Kira, una nena adolescent que es va suïcidar l'any 2021 per un presumpte cas d'assetjament escolar. I és que ara hem conegut que el Departament d'Educació s'ha mostrat disposat a revisar el cas que l'Audiència de Barcelona va arxivar al tractar-se d'un cas de l'àrea de menors, tot i que considerava en el seu acte de sobreseguiment que l'assetjament podria haver-se produït. T'ho explica la Mara Rodríguez.
El Departament d'Educació ha acceptat revisar el cas de la Kira López, la noia que es va suïcidar de fa 2 anys a l'escola Pare Manyanet de Barcelona. Els pares afirmen que la seva filla patia assetjament escolar i que per part del centre tot era una mentira. 2 anys després, el pare de la Kira, el José Manuel, expressa gratitud per la decisió de reobrir el cas.
Nos llegó a través de una comunicación electrónica de la Generalitat firmada por la directora general del alumnado, Ana Chillida, con quien ya nos hemos reunido en el julio pasado junto a la consellera Ana Simó. Y la verdad es que para nosotros supone una gran alegría, tenemos esperanzas de algo y es un primer reconocimiento que además es básico para garantizar la legítima defensa de las víctimas de violencias escolares.
Kira no es la primera noia que decideix treure's la vida. José Manuel fa una crida a totes les comunitats autònomes per intentar que els infants estiguin sempre protegits.
Tenemos que avanzar y Cataluña tiene que seguir adelante. A mí me gustaría mucho que Cataluña fuese un ejemplo y que el resto de comunidades del resto del Estado nos imitasen, ¿no?, en lo que tiene que ver a derechos humanos para los niños. Tenemos que conseguirlo, ya que nuestra hija no va a volver, pero ese es nuestro objetivo, que no mueran más niños.
El cas està obert i Educació revisarà tota la documentació que se n'aporti. Mentrestant, l'escola es troba en procés judicial per un presumpte delicte de pedofilia.
I després de 8 anys, Barcelona acull de nou uns exàmens memorístics per a un centenar de places de notari. Aquestes oposicions es convoquen cada 2 anys. Hi ha 800 aspirants que opten a 100 places, però d'aspirants catalans només n'hem trobat uns 60. I és que opositar a jutge, fiscal o també notaire o notaire o notari no és gaire habitual entre els catalans. D'aquí un moment t'explicaré com s'han de preparar aquestes oposicions a notari que, juntament amb les de jutges, fiscals, advocats de l'Estat o a la carrera diplomàtica, són de les més dures que hi ha. Mentrestant, la Brenda, que és una noia, aquests dies s'està examinant per ser notari, ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra la seva experiència, la recollida al Sergi Tor.
És la tercera vegada que Brenda Muro es presenta. La primera va ser el 2015. Porta 8 anys estudiant. I ara que ha iniciat les oposicions, aquesta és la seva jornada diària.
10 horas efectivas, quiero decirte, 10 horas, bueno, es que en realidad solo vives para esto, te tienes que acostar temprano porque te levantas a las 7 y ya tienes que ponerte a estudiar, tienes que comer pues ligero para que no te dé morriña y poder seguir estudiando, es como que todo, te repito, ahora en convocatoria, así que es verdad que hace un año pues estaba un poco más relajada y a lo mejor en vez de 10 pues con 7 horitas... Y un poquito más relajada ya más o menos me cundía, pero bueno, ahora es que estás a todo lo que te da el cuerpo, literalmente.
En aquest període d'estudi tan ampli, 8 anys, passen moltes coses d'àmbit familiar. Així, el pare de la Brenda ha mort en aquest període. Ella ha explicat a Herrera en Cope quin és el nivell d'implicació que representa preparar-se les oposicions quan passen coses com aquestes.
Al final te das cuenta de que es que esto te requiere tanta concentración que sencillamente deja de importarte lo demás. Yo me acuerdo que falleció mi padre, yo en convocatoria falleció mi padre. Y era como, bueno, pues o sigo o porque como le tenga que dedicar al duelo todas las horas que se necesita, no, es que no llego. Entonces, bueno, te vas entendiendo que lo demás es secundario y que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer.
Els 800 aspirants s'enfronten ara a la primera prova, exposició d'una hora de 4 temes sobre 160 possibles. Cada tarda, de dilluns a dijous, hi ha 4 aspirants que van al col·legi a examinar-se. Aquesta primera prova acaba a finals de novembre. Si superen els aspirants amb nota aquesta prova, la segona s'iniciarà al març, una exposició de 6 temes sobre 188 possibles. Són fins a 4 exàmens eliminatòries durant 8 mesos. Brenda ho té clar. Sense ajuda familiar és impossible preparar-se.
Nos atiende ahora el señor Antonio Alonso Timón, que es el director del Centro de Innovación del Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. Señor Alonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en COPE Cataluña y Andorra estamos hablando de las oposiciones a notario, que son dificilísimas. ¿Son quizá estas, junto con las de la Judicatura, la Fiscalía también, o el Cuerpo Diplomático, las más duras de sacar ahora mismo en España?
Bueno, hay oposiciones, hay procesos selectivos realmente exigentes. Uno de ellos es el de notario, pero también tenemos el de registros. Y luego también hay otras oposiciones que son realmente duras, incluso más duras que las que usted acaba de citar.
Caray.
Que son el acceso a Consejo de Estado, a letrado del Consejo de Estado, a letrado de Cortes y a abogacía del Estado. Quizá las 5 oposiciones más duras serían esas: notarías, registros, abogacía del Estado, letrado de Cortes y letrado del Consejo de Estado. Luego, evidentemente, también hay procesos selectivos muy exigentes. Usted ha señalado alguno de ellos: cuerpo diplomático, jueces y fiscales, jurídico militar. O sea, hay oposiciones realmente fuertes. Lo que sí es cierto es que el sistema de oposiciones en España sigue garantizando una gran formación de los aspirantes. Y las personas que superan el proceso selectivo, la verdad es que están muy bien preparadas.
Algunos dicen, señor Alonso, que si uno consigue superar, por ejemplo, estas oposiciones de notario de las que estaba hablando hoy, pues ya están ciertamente preparados, fíjese, para ir al Dakar, con la dificultad que supone. ¿Qué le parece la comparación?
Bueno, pues
hablando de las distancias, una cosa es el Dakar, otra cosa es ser notario, ¿no? Pero bueno, me refiero a la dificultad, los obstáculos que hay.
Sí, los obstáculos son importantes y además la superación del proceso selectivo de cualquier oposición de esta relevancia también es una experiencia vital para el opositor que hace que le haya servido como un afán de superación y que a lo largo del proceso selectivo y en muchas ocasiones el de notario es muy largo porque uno de los compromisos que tiene la directora general actualmente de Seguridad Jurídica y Fe Pública a petición de los colegios notariales, es que las oposiciones se repitan cada año, porque no se convocan en la actualidad anualmente, lo que hace que algunos aspirantes se eternicen para sacar la oposición. Y la experiencia vital es muy dura, pero en algunos casos, cuando es exitosa, muy gratificante.
Muy gratificante. Este tipo de oposiciones son como una carrera de fondo, digamos, ¿no? Tú lo has de plantear, pues bueno, con tranquilidad. ¿Cómo tú lo has de plantear, un tipo de oposición como estas?
Pues yo siempre les aconsejo a los alumnos que esto es un maratón. O sea, no es una carrera de 100 metros, porque hay alumnos que deciden, por ejemplo, preparar notarías o abogacía del Estado y en el primer mes quieren aprobar la oposición. Y entonces están el primer mes estudiando 14 horas diarias, no descansan. Y yo hago el símil del motor de los coches, es decir, el motor gripa. Si tú llevas el motor revolucionado al máximo de revoluciones y estás corriendo a 200 y pico kilómetros por hora, el motor al máximo, pues lo normal es que rompas el motor. Pues aquí sucede lo mismo, hay que tomárselo con tranquilidad. La oposición, lo fundamental para aprobar una oposición, como casi todo en la vida, es tener una organización, un método. La oposición se aprueba con un método, y sobre todo estas oposiciones que son tan exigentes. Se requiere una organización en la que, en definitiva, es un trabajo más. Tú tienes que trabajar 6 días a la semana, 8 horas cada día, descansar en los momentos en los que tienes que descansar y tomártelo como una carrera de fondo, como un maratón, y no como un sprint de 100 metros.
¿Qué es lo peor de la oposición? Quizá la soledad a la que te enfrentas muchas veces, porque claro, usted hablaba de muchas horas de estudio, de sacrificio. ¿Es eso lo peor, el estar solo, la soledad, digamos?
Bueno, sí, efectivamente, eso es un problema, pero en la oposición lo peor es luchar contra ti mismo. En una oposición no estás luchando contra el resto, en realidad luchas contra ti mismo. Y entonces tienes que saber que efectivamente te vas a enfrentar en una situación complicada, que es un camino muy solitario, Pero como digo, si te organizas bien, si te preparas, si tienes la mentalidad de que trabajando bien y organizándote bien es muy posible sacar la oposición, la sacarás. Y bueno, nosotros conocemos muchas historias de éxito en el que efectivamente la persona se tiene que convencer de que en realidad no está luchando contra nadie, las plazas se cubren y lo que tiene que hacer es luchar contra sí mismo, luchar contra sí mismo en el momento en el que va, porque hay altibajos en la oposición, claro. Además hay un rendimiento descendente, es decir, los primeros años es un rendimiento ascendente, pero llegado un punto también hay que saber dejar la oposición, porque si no, la oposición te deja a ti. El rendimiento es descendente, llega a un determinado punto en el que precisamente el opositor, el aspirante, no ha sido capaz de superar el proceso selectivo y tiene que saber claro. cuándo tiene que abandonar.
¿De media cuánto tiempo se tarda en preparar unas oposiciones de estas de carrera de fondo, señor Alonso?
Pues depende de la oposición y depende, hay casos de todo tipo, pero por ejemplo, si estamos hablando de abogacía del Estado, la media son entre 3 y 5 años. Letrado del Consejo de Estado, letrado de Cortes, como no se convocan, pues depende mucho, no se convocan periódicamente, pues depende mucho de las convocatorias, pero estamos hablando también de en torno a 5 años. En notarías sucede exactamente lo mismo, no se convocan todos los años, con lo cual también hay un periodo de 5 años de media para sacar la oposición. Pero claro, nosotros tenemos aquí ejemplo en nuestra universidad, que además es de tradición de oposiciones, tenemos algunos alumnos que se han sacado notarías en menos de 2 años, o abogacía del Estado en menos de 2 años.
Eso sí que es encarcodos, ¿eh?
Claro, y luego, sobre todo, tenemos unas alumnas que estudian muchísimo, son muy listas, son muy constantes, y por ejemplo, pues en las últimas convocatorias de notarías tenemos la alumna que aprobó con el número 1 en menos de 2 años, se sacó y fue la segunda notaría más joven de España. Usted, es cuestión de estudiar.
De estudiar. Ustedes son un centro de referencia, lo decía ahora, para preparar en el ámbito de las oposiciones. Mejor prepararlas siempre bajo el paraguas de un centro como el de ustedes que no ir por libre. Eso es un riesgo que no se puede asumir, ¿verdad?
Bueno, nosotros en realidad somos una universidad. O sea, aquí lo que hacen los alumnos es estudiar la carrera. Pero sí que tenemos un aula de oposiciones en los que preparamos, por ejemplo, cuerpo diplomático, y preparamos también jueces y fiscales, con bastante éxito. Por cierto, en la última convocatoria han aprobado bastantes alumnas, fundamentalmente, como digo, que son muy constantes las chicas y muy estudiosas, y han aprobado jueces y fiscales. Pero sí es importante tener un preparador, ya sea bien lo pueden hacer a través de un centro, bien un preparador individual, depende un poco también de la oposición, porque, por ejemplo, abogacía del Estado requiere un determinado tipo de preparación, cuerpo diplomático. Eso, lo más importante es que los aspirantes se informen a la hora de decidir el proceso selectivo por el que van a optar, y hay muchísima información que les puede facilitar la organización a través y la ayuda a través de un preparador.
Perfecto. Pues don Antonio Alonso Timón, director del Centro de Innovación del Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por atender la llamada de la cadena COPE Cataluña y Andorra, y en fin, muchísimos éxitos para los alumnos que preparan para que puedan opositar y que lo hagan por eso, con eso, con éxito. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Por un beso de la placa daría...
Moltes sordons a tots els que es presentin aquestes oposicions a notari que es fan aquests dies. I avui, atenció, perquè per fi es deixaran de malbaratar 180.000 litres d'aigua cada dia a Badalona. Una situació que ve des de 18 anys enrere. Aquest matí s'ha anunciat una solució per deixar de perdre aquesta immensa quantitat d'aigua en època de sequera. Andrea Gavarró, com s'ho farà l'alcalde García Albiol?
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest dilluns la construcció d'una canalització d'uns 70 metres per aprofitar com a mínim entre el 90 i el 95% de l'aigua que es perd a la zona de Canyet, on, com ha recordat, es malbaraten 180.000 litres diaris des de fa 18 anys. És una fuita en el recorregut que connecta la planta potabilitzadora del Ter amb el centre de distribució de Trinitat, i Albiol ha assenyalat que s'ha trobat d'origen a l'àrea de Masia de Can Coll. Aquesta mesura correspon a la poca fe que ha manifestat l'alcalde de Badalona, que hi ha en les obres d'Aigües Ter Llobregat, la concessionària del servei, per a solventar el problema.
En el seu dia van sortir dient que està previst per l'any 2025 o 2026, i que és una obra amb un pressupost de 20 o 30 milions. També li tinc que dir que massa fe no tenim. Si tinguéssim fe, segurament a la millor ens véssim esperat, però com que el que volem és prendre mesures de manera immediata i resoldre el problema, com a mínim per al que respecta al terme municipal de Badalona, doncs hem decidit per la nostra banda prendre aquestes mesures i acometre aquesta obra.
L'obra s'allargarà unes dues setmanes i, tot i que no ha concretat el seu cost, ha garantit que no serà molt elevat. El Biol ha explicat que l'aigua es destinarà al rec d'una part important de la ciutat i ha recalcat que s'actuarà al terme municipal de Badalona.
Gràcies, Andrea. Fem una pausa per publicitat i després deixo en l'aire aquesta pregunta que ens feia avui. El comerç de la Rambla de Barcelona ha perdut glamur?
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El comerç de la Rambla ha perdut glamur? És la pregunta que avui fem a COPE Catalunya i Andorra, i és que el teixit comercial d'una de les vies més emblemàtiques de la ciutat ha mutat de dalt a baix perquè el perfil dels visitants també ha canviat. Hem escoltat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra com palpita un dels pocs comerços de sempre i que encara sobreviuen aquest anomenat turisme low cost, Yolanda Canales.
Hem parlat amb el Jaume Doncos, que és el propietari de la Casa Beethoven, que ven partitures i que, juntament amb altres establiments, com el Cafè de l'Òpera o la Cava Universal, semblen estranys dins el panorama comercial d'aquest emblemàtic carrer. Tot i que el Jaume ens ha dit que si precisament sobreviuen, la botiga s'ha de tenir en compte que es va fundar el 1880, és gràcies a que està a la Rambla, on passegen molts turistes i, a més, està a prop del Liceu.
Ara, si no estéssim aquí, segurament ja seria complicat, més complicat de continuar. Sí que és veritat que si abans obries 8 hores, ara obres gairebé 11-12 hores, per fer una mica menys pel que feies abans, has de ser-hi, però la Rambla per nosaltres és un lloc que ens ajuda de manera fantàstica a tirar endavant.
De fet, el Jaume Doncos ens ha dit que ha canviat el perfil del seu client. Als anys 60, 70 o fins i tot als 80 era un 60% local i la resta estranger. Ara, diu, s'ha donat completament la volta.
Potser estem, el 60% són turistes, diríem, gent que passa per la Rambla, però la gent de casa, hem perdut bastanta gent, no? Bastants clients. Hem perdut clients perquè molta gent s'ha acostumat a demanar-ho, com és lògic, per les noves canals de distribució, aquests grans canals de distribució que t'ho porten a casa amb bon preu, i també per la, les fotocòpies, internet, que això és la realitat, no?
En el cas de Casa Beethoven, el gran enemic són les noves tecnologies i les noves formes de distribució. Ara, molts músics no necessiten anar a la botiga a comprar les partitures, que és, com dèiem, el que es dedica a aquest establiment, sinó que ho demanen online i els hi arriba la comanda a casa. Però ell diu que la seva botiga és com un refugi perquè allà es poden trobar partitures de gairebé tot.
Home, suposo que el món cada cop menys, cada cop hi ha menys botigues amb partitures, i sobretot aquests últims 10 o 20 anys, no? Que les noves tecnologies, evidentment, fan que el paper desaparegui, però com aquí portem tants anys de tradició, doncs s'ha anat acumulant un munt de partitures, i clar, doncs, hi ha partitures des d'un bolero fins a un tango i o Beethoven, evidentment. Per això suposo que és un refugi on hi pots trobar de tot.
Ell confia en que hi hagi relleu generacional amb el seu nebot, tot i que també deixa clar que per molt interès que hi hagi en continuar amb el negoci, amb la botiga, si no és rentable i si no es guanyen diners, no val la pena mantenir-lo.
I ara saludem al Fermí Villar, que és el president dels Amics de la Rambla. Bona tarda, Fermí.
Bona tarda.
Aviam, fa uns dies estava llegint jo un reportatge amb un diari de Barcelona amb aquest titular: Turisme low cost es carrega el comerç de la Rambla. I vaig pensar, aquest titular no deu agradar gens ni mica al senyor Villar, un lluitador per recuperar el prestigi de la Rambla. Estàs d'acord amb aquest titular, tot i que m'imagino que et deu doldre, no?, que això que diguin que s'estan carregant el comerç tradicional d'un passeig com la Rambla? Explica'ns.
Bé, el problema del comerç des de la nit dels temps, sí, és que el comerç s'adapta a la clientela. Ningú, a no ser que sigui un inversor pioner, ningú obre un negoci per vendre coses que no tenen demanda. La pèrdua de control d'espai públic a la ciutat dels últims, i cal marcar-ho, agradi o no, molt, molt en vermell, els últims 8 anys s'ha generat una pèrdua de control de l'espai públic, un creixement d'activitats il·lícites que ens genera uns visitants que acaben tenint la conseqüència que el comerç s'adapta a aquests visitants. Yeah. Aquest és el gran problema.
Mm. I resoldre aquest, o donar una volta amb aquesta situació es presenta complicada, no? M'imagino.
És complicat per la inèrcia que portem. Clar. El govern municipal actual n'és conscient. Tenim la sort que el regidor de Seguretat, que ja ho era en l'últim govern Colau, hi va fer el que va poder. S'ha de fer molt més, s'ha de fer molt més a nivell ciutadà, a nivell municipal, però cal un acord, jo diria, anant a màxims, de mitja Unió Europea, la Unió Europea Mediterrània, de control, sobretot, de la droga.
Mm-hmm.
El problema de la droga és el que ens desestabilitza tot, perquè comença per la part més simpàtica, divertida, d'un porrito de marihuana, oferint-li a nois que arriben a Barcelona i els porten a clubs canàbics il·legals, sí, sí, a fer-se'n socis, i d'aquí es genera tota la resta.
El que passa que, Fermí, jo recordo fa ja una pila d'anys que quan algun familiar o algun amic venia a Barcelona a visitar, doncs escolta, el primer que feies era portar-lo a passejar la Rambla, no? I això jo crec que s'ha perdut una mica. I és el que s'hauria d'intentar recuperar, Fermí, no?
Aviam, la Rambla...
Era una visita obligada, la Rambla.
I encara que sembli estrany, per moltíssima gent segueix sent-ho. Tothom que ve a Barcelona, inclús el turisme de repetició, vol passar un moment per la Rambla. Igual que tothom que va a París volem veure la Torre Eiffel, ni que sigui des d'un cotxe. Però sí que és veritat que una cosa és passar, fer un cop d'ull, i una altra cosa és passejar, sentir-te a gust, poder entrar, tot i que segueix havent molta cosa, molt maca la Rambla. Clar, tenim 800 llicències de tota mena, entre plantes baixes i primers pisos i així. Llavors, tot no és dolent. El problema és que la brossa sempre es veu més que la lluentor.
I és que, a més, Fermí, la Rambla té molta història en tots els sentits, no? Parades de flors, les ocelleries, la boqueria, el Liceu, Canaletes, la mítica casa Leopoldo... Clar, vull dir, això és un patrimoni, això són valors, eh?
Clar, i moltes d'aquestes coses, que això sí que és una feina de l'Ajuntament, del govern municipal, i el partit que ara governa ja era responsable en els últims 4 anys, per exemple, de la flor, i no s'ha fet res, i la flor agonitza, i són concessions municipals, i a vegades és més fàcil criticar el privat lícitament, però qui ha de donar exemples és l'Ajuntament, amb les seves concessions municipals. Mercat de la Boqueria, les floristes que són de la Boqueria, els antics ocellaires, les terrasses, tot allò que està en superfície de central de la Rambla no és privat. Concessió municipal, i incideix molt en l'oferta, perquè també genera una competència, insisteixo, legítima, però ha de ser orientada també al ciutadà. Clar. Llavors, el que ha d'entendre la resta de Barcelona és que el que passi a la Rambla avança el que serà la ciutat. No s'atura, no hi ha muralles.
Molt bé, Ferbí, doncs no tenim temps pràcticament per més, ens tira el rellotge a sobre. Gràcies per atendre'ns, parlar de la Rambla, del futur de la Rambla. Esperem que vagi sempre, sempre molt bé. Una pausa molt breu i seguim.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recte final ja de migdia, COPE Catalunya i Andorra, amb el Joan Ballona aquí al meu costat. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Aviam, a les 3:05, Esports COPE, suposo que amb molta teca, però sí. Què en destacaries? Va.
Doncs mira, que Lamine Yamal acaba de renovar amb el Barça fins al 2026, de moment. Li fan aquest contracte curt encara perquè és menor d'edat, ja li faran un de més llarg més endavant. Parlarem de Yamal i dels joves del Barça amb Jaume Marcet, un dels periodistes que millor coneix la pedrera blaugrana. El Barça que dimecres té partit de Champions al camp del Porto i hi ha llista de convocats amb les baixes de Pedri, De Jong i Rafinha. El Girona parte mèdic per Porto després de la duríssima entrada de Nacho en el partit del dissabte. Té un cop al turmell, no hi ha lesió greu, afortunadament. Sí que està lesionat Sigankov. Una lesió al bíceps femoral de la cama dreta estarà un mes de baixa. Avui juga l'Espanyol a segona, a partir de les 9 de la nit, Espanyol Racing Ferrol. L'Espanyol, si guanya aquesta nit, es situarà segona a la classificació. I parlarem també, entre d'altres coses, de bàsquet, de la derrota del Barça al Clàssic, a la Lliga CB, va perdre a la pista del Real Madrid per 86-79. El Girona, per cert, li va guanyar al Granada i és co-líder empatat a victòries amb el Real Madrid.
Molt bé, no us perdeu, com cada dia, Esports COPE, Joan Ballol i tot l'equip a les 3:05. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Tampoc s'heu de perdre la linterna de la Montse Rodríguez.
Mai.
Puntualíssima a les 7 de la tarda.
Efectivament.
Amb molts continguts. Avui estem parlant dels notaris. Hi ha oposicions a notaris. Pocs catalans volen ser notaris. I tu li preguntaràs aquí, això, eh?
Doncs parlarem amb el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, José Antonio Marín, perquè ens expliqui per què des de l'any 2015 no es feien oposicions a Catalunya i que hi ha prop de 800 aspirants que optaran a només 100 places. Hem de dir que és molt difícil arribar a ser notari. I ens explicarà una mica què estan fent, perquè cada tarda s'estan examinant des d'avui fins al mes de novembre els que són els aspirants. En parlarem de tot plegat. També de les Rambles, com feies fa un moment.
Sí, senyor.
I sortirem al carrer per saber exactament què observem el dia a dia, el minut a minut, de què es viu i com es viu el dia a la Rambla de Barcelona. I atenció a l'osada, perquè ja ha entrat en vigor la nova llei estatal de benestar animal. En parlarem amb el Ricard Adán, que és veterinari i portaveu del Col·legi Oficial de Veterinaris, que ens ho expliqui. I atenció també, perquè els treballadors socials estan farts de la burocràcia. Perquè diuen que s'han d'evitar les situacions de vulnerabilitat que s'agreugin i avui parlarem amb la degana del col·legi també. Avui va de degans, eh?
T'escoltem a les 7 de la tarda. Gràcies, Montse.
Això espero, gràcies.
Ara escoltarem el Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que ells segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.